Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents de l'incendi forestal a la regió d'Occitània, França, que crema amb força des d'ahir, que ha generat una gran fumera visible des de l'Empordà. El foc que afecta a hores d'ara més de 11.000 hectàrees a Ribauta, entre Narbona i Carcassona, ha obligat també a tallar diverses vies, com és la 9. Hi ha almenys una dona morta, també un desaparegut, i 9 persones ferides, de les quals 7 són bombers. De moment hi treballen 14 mitjans aeris i més de 1.200 efectius sobre el terreny per tal de controlar les flames el més aviat possible. I aquest estiu la calor ha causat 306 morts a Catalunya, sobretot durant l'onada de calor entre el 22 de juny i el 14 de juliol. És la xifra més alta registrada fins a un 4 d'agost dels últims 10 anys. El 75% de les víctimes tenien més de 75 anys i gairebé la meitat eren majors de 85. També hi ha hagut 39 morts entre menors de 65 anys. Tarragona i Girona són, en aquest cas, les zones més afectades en proporció a la seva població. I el Departament d'Educació ha aconseguit assignar més del 80% de les places de formació professional després del desgavell dels darrers anys. La gran majoria d'alumnes, per tant, ja saben quin cicle faran i on l'estudiaran ara al setembre. Amb aquestes dades, Catalunya ha assolit de fet el rècord d'assignació de places de FP amb més de 81.000 assignacions al mes de juliol. Enguany s'han fet també 3 tandes d'assignació, s'ha eliminat la repesca al setembre i s'han creat més de 7.500 noves places. I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment l'extensió de la prohibició de les rutes d'alcohol a tota la ciutat i durant les 24 hores del dia. Fins ara només estaven restringides a Ciutat Vella des del 2012 i a l'Eixample des d'aquest 1 de juny. En horari nocturn, el decret preveu sancionar, per tant, els organitzadors per protegir el descans veïnal i la salut pública. Ara s'obre un període d'al·legacions de 20 dies abans d'aprovar la llei definitivament. I 3 persones han estat detingudes per robar un rellotge valorat en 100.000 euros a un turista utilitzant el mètode de l'estrebada. Un dels lladres va perdre el telèfon mòbil i també una targeta de crèdit durant la fugida, fet que va permetre als Mossos d'Esquadra preparar un fals intercanvi per tal de detenir-los. L'operació va tenir lloc poc després del robatori i el quart implicat, tot i fugir, ja va estar identificat i, de fet, també detingut. I en esports, avui es jugaran diferents partits de pretemporada al futbol català. 7:15, trofeu Ciutat de Tarragona entre el Nàstic i el Saragossa, i a 7:00, Sabadell contra l'Atlético Madrileño i Terrassa Manresa. I pel que fa al temps, del dia estarà marcat avui pel sol i també pels núvols prims, més abundants sobretot a la tarda, i també creixeran núvols al Pirineu Occidental i als ports, on de fet podran caure alguna gota. Pel que fa a la temperatura, avui baixaran una mica els valors amb màximes de 37 graus a Ponent.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts un dia més a l'Obert per Vacances, el d'avui dimecres 6 d'agost. Avui has de saber que comprar un pis a Catalunya cada vegada és menys hipoteca i més pagat al comptat o préstec familiar, especialment arran de l'entrada de fons estrangers que adquireixen habitatges en efectiu, la qual cosa obliga a molts compradors particulars a recórrer a préstecs de familiars per competir en un mercat de decisions exprés. I també has de saber que el procés d'assignació de places d'FP s'ha renovat per poder beneficiar-se de l'augment de l'oferta. S'han creat 7.583 places noves i tot el sistema s'ha concentrat al juliol perquè tothom conegui el centre i estudis assignats abans del dia 31 del mes passat. Els cicles formatius més demandats a Catalunya aquest any han estat els de cures auxiliars d'infermeria, el grau mitjà i administració i finances, el grau superior, cosa que reflecteix l'interès creixent pel grau professional i la vocació de saló d'aquests sectors amb alta inserció laboral. I finalment, avui has de saber que existeix un Tinder de muntanya per connectar solters que estimen la natura, una app especialitzada en activitat a l'aire lliure, rutes i trobades responsables amb perfil sostenible que aposta per un lligam més autèntic i menys digitalitzat. Mamá, 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 paremos la ciudad. Sacando un pecho fuera al puro estilo
de la Croix.
I en el programa d'avui ens fixarem en com passen l'estiu les famílies monoparentals. També ens endinsarem en el món de l'anxova de l'Escala i no deixarem la gastronomia enrere per conèixer el segell Girona Excel·lent. Avui també coneixerem com van les donacions de sang durant l'estiu i sortirem a trobar el Josep Sunyer. A més, recordarem paraules i cançons de l'any 2016. Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 5 minuts de les 9 del matí i com cada dia establim connexió amb Tarragona Ràdio i saludem el Josep Sunyer, que com cada dia ens portarà una història nova des de Tarragona. Josep, bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel, bon dia. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí.
Escolta'm, començant ens has de proposar, exacte, van avançant a poc els dies, aquests dies d'agost, ens has de proposar tres opcions de tres possibles llocs on et trobarem avui. A veure, quines són les opcions d'avui?
Doncs mireu, avui la primera opció és una pedrera, pedrera i antiga presó per construir el port de Tarragona, per tant, el lloc d'on es van treure les pedres, però sí. Clar, això ja fa alguns anys, Manel, per tant, parlem d'una exposició.
Molt bé, segona aquesta opció. És la primera opció, la segona, a veure.
Primera opció. La segona opció, la pedrera romana del Mèdol, oberta aquest estiu després d'11 anys tancada, abans era propietat de Vertis i ara és propietat doncs, de tots. És la segona opció. I la tercera, finalment, sí. Avui ja ho dic que hi ha doncs, el volat partit del Nàstic contra el Saragossa, doncs vaig a veure la pedrera del Nàstic.
Molt bé.
Joves promeses del primer equip.
Joves promeses del món del futbol, doncs mira, també seria futbol. Un tema molt interessant. Doncs ara vosaltres, els oients d'aquest programa de l'Obert per Vacances, podeu entrar al nostre compte d'Instagram i aventurar-vos també a veure quina d'aquestes tres opcions és la correcta, si et sembla, d'aquí una estona, Josep. Tornem a connectar amb tu i sortim de dubtes, d'acord?
Vinga, Manel, fins
gràcies,
ara.
Gràcies, fins ara.
Sintonitza Obert per Vacances.
Començar amb aquesta setmana explicant-vos la nova regulació que va entrar en vigor dijous passat sobre els permisos parentals, que s'amplien a 19 setmanes i a 32 setmanes per a les famílies monoparentals. Però avui volem entrar més a fons en aquest tema i per això saludem a la Cristina Cantal des de Ràdio L'Escala. Bon dia, Cristina.
Bon dia, Manel. Doncs sí, una cosa és el titular, no? I l'altra, tota la lletra petita que hi ha al darrere de tot aquest procés d'ampliació. Per això avui parlem amb la Sara Barrera. Ella és directora de comunicació de l'entitat Intres, que enguany hem de dir que celebren 40 anys acompanyant amb els drets, la dignitat i l'autonomia de les persones. Bon dia, Sara.
Molt bon dia, Cristina. Molt bon dia, Manel.
Bon dia.
Bon dia, doncs primerament enhorabona per aquests 40 anys que ràpid es diu, per situar una mica els oients al principi, parla'ns una mica d'Intres, què porteu a terme?
Mira, doncs Intres és una entitat que treballem sobretot amb persones que estan en risc d'exclusió social, en situació de vulnerabilitat, durant totes les etapes de la seva vida. I ja sabeu que als periodistes ens agrada donar titulars. Mira, acompanyem a 50.000 persones en 7 àrees diferents en els 3 territoris que tenim dividits i l'atenció directa la fem a tota Espanya i estem super, super emocionades de poder complir 40 anys, tu, 4 dècades.
Déu-n'hi-do. Ho dèiem ara fa un moment, al principi d'aquesta entrevista, Sara, que hi ha hagut una ampliació del permís de maternitat i paternitat de 16 a 19 setmanes i 32 setmanes per a les famílies monoparentals, però darrere d'això hi ha hagut molta lluita per acabar-ho aconseguint, no? Aquest titular que dèiem fa una estona amb la Cristina, que al final de tot això acaba sent un resum d'una lluita molt llarga.
Sí, mira, jo puc parlar pel meu model de família. Jo sóc família monoparental i no trobeu molt indignant que s'equiparin els permisos pels infants al 2025, a l'estiu, quan les famílies monoparentals ja ens hem hagut d'organitzar les vacances, ens hem hagut d'inventar campaments. Penseu que la primera sentència en ferm que dona la raó a una família monoparental que diu, escolta, el meu fill té dret a que gaudeixi de dos permisos de paternitat, va ser el 2022. Estem anant a judici des del 2022, hi ha hagut de ser el Tribunal Constitucional que ens ha de donar la raó. Vull dir, jo estic feliç perquè per primer cop en documents oficials es parla del meu model de família, però clar, amics, estem al 2025, no sé jo, ho visc amb molta indignació perquè és el meu dia a dia, però realment ens hem de tenir una mirada menys adultcentrista, no? I més en funció de mirar que l'important són els nostres fills, que ara el tinc al meu costat cantant la Masovera, no sé si el continuo.
Ens encanta que estigui aquí present també. Per tant, doncs, sí que... Hi ha un punt de satisfacció, però com dèiem, també hi ha molta lletra petita aquí darrere, oi, Sara?
Sí, hi ha molta lletra petita, vull dir, està molt bé, no?, que entri en vigor el 2 d'agost, però clar, només aplica als infants que neixin a partir del 2 d'agost. Vull dir que les famílies que tenim fills menors de 8 anys però majors de 1 no ens aplica. I, per exemple, la lletra petita que jo us puc explicar és a molts convenis col·lectius, d'empreses, d'associacions, d'entitats, no?, quan hi ha millores de conveni, de dies d'assumptes propis, permisos de causa major, en una família monoparental només tinc, per exemple, 4 dies a la meva feina a l'any. En una família biparental, l'infant gaudeix del doble, de 8 dies. Llavors, clar, no és equitatiu, no? Aquí jo crec que falta el concepte d'equitat, que és oferir a cada família el que necessita.
Clar. De fet, Sara, ser mare o pare ja és complicat, però fer-ho sol encara més. Tu tens una família, com explicàvem, monoparental. Com es viu això en el dia a dia i com és aquesta gestió també? Perquè ara parlàvem justament d'aquests dies de lliure disposició també per estar amb les criatures, però com es viu el dia a dia? Com és el teu dia a dia com a mare monoparental?
Manel, quanta estona tinc?
Home, el programa és fins les 11, haurem de fer una mica de resum.
Vaig una mica de resum i tant. A veure, viu amb és molt empoderador, us he de dir, no?, que és una decisió que prens tu sola, és una decisió que tires endavant. El meu fill té 3 anys i penso cada dia quan el veig, dic, mira, no ho estic fent tan malament, no?, que estic construint un mini jo de construït. Però es diu molta frustració també per la invisibilització que hi ha del meu model familiar. A l'escola, el meu fill, hi ha crios que li diuen que tu no tens pare, i el meu fill li diu, però jo tinc mare i tinc 3 gates i no passa res. Llavors, es viu amb molta creativitat també, que ens hem d'inventar tot d'idees, de conceptes, de que ara tu em cuides el crio, ara jo em cuido el crio, em cuido el teu, i crec que es viu amb molta sororitat, que crec que és un concepte superbonic, que jo ara l'estic vivint des que sóc mare, no?, que és aquesta germanor entre, sobretot dones, perquè és el que més conec, que estem passant pel mateix i compartim les mateixes alegries i quan estem tristes també ho compartim, i crec que és el poder de la tribu, no?, que això... No em pensava que amb 39 anys tindria les germanes que tinc ara, i són altres mares que estan passant pel mateix que jo.
Home, precisament ens han xivat que esteu de vacances amb altres famílies, no?, monomarentals. Per tant, el suport entre vosaltres, com dius, és necessari i ajuda sobretot en aquesta organització del dia a dia, que a vegades amb el tema laboral i amb tot és molt complex.
És complex i és de vegades missió impossible, és fer malabars constants, però clar, quan et reuneixes amb altres dones que estan passant pel mateix que tu, dius, ostres, per què no marxem 4 dies, una setmana, por ahí, i així fem com els nostres fills tenen les mateixes necessitats, i quan un els dutxa, l'altre els hi fa el sopar, l'altre te'ls vigila. Vull dir que és una sensació molt bonica, no?, quan fas tribu, i de fet, no ens estem inventant res, és la típica veïna que et cuida el criu, doncs nosaltres, no?, seria una miqueta aquest concepte de la veïna que li tens confiança, que saps que el teu criu estarà bé i tu podràs tenir una mica de respir. Vull dir que clar, tampoc no vull endolçar-ho, no?, que tenim moments de tot, però realment quan estàs aquí i dius, mira, ho estem fent bé, i ens ho hem de dir, perquè amb l'heteropatriarcat que sobrevola sempre pels nostres caps, de vegades és molt complicat.
Sí, i aquesta culpabilitat que sovint també es fa present. Parlàvem de permisos, de maternitat, de paternitat, però clar, hi ha altres aspectes, no? Tu ja n'has mencionat alguns, com els dies de permís, però assegurances, drets, ajudes, el ser família monoparental també són diferents?
Mira, a mi el que més greu em sap és la invisibilització del meu model de família. Les famílies monoparentals han existit tota la vida. Sempre hi ha hagut dones que hem tirat, i homes també, sempre hi ha hagut persones que han criat soles, i en documents oficials, al país on vivim, el que es premia és l'heteronormativitat. A mi em sap molt de greu quan vaig a fer-li el passaport o el DNI al meu fill que encara hi ha l'apartat de padre. O sigui, hola, bona tarda, 2025. També una altra de les coses que ens trobem és que la gent sobreentén que per ser monoparental jo vaig pel carrer i em plouen les ajudes, em plouen els diners. I no és això, no és això. Llavors has de crec que has de queixar-te el doble per aconseguir la meitat, per aconseguir els drets, els mateixos drets que té l'altre criu. I ajudes per ser monoparental, no en tenim cap. I una tonteria, jo ara que estic amb el món contes, no?, que em passo tot el dia explicant-li contes al meu fill, no he trobat cap conte que expliqui una aventura i que el model de família sigui un pare o una mare. Uh-huh. Sí que hi ha contes de... que la història gira al voltant que el nen tenia una mare i eren feliços. Ja, però jo vull anar més enllà, no? Un nen que, una nena que vulgui ser astronauta, que la seva mare li doni un entrepà i digui-li adéu, vés a buscar aventures, que és el que li diré al meu fill quan sigui més gran.
Totalment. De fet, Sara, des del 1989 que les mares tenien 16 setmanes de permís, els homes han anat augmentant molt en els darrers anys fins a equiparar-se. Tot i així, hi ha premisses com, per exemple, donar el pit fins al mig any, que és un tema totalment incompatible si després has de tornar un altre cop al teu lloc de feina i, a més, encara si és una feina física, que no hi ha l'opció de poder teletreballar, no? Crec que encara hi ha com aquests petits matisos que, més enllà de l'ajuda o de la intenció que pugui tenir el govern de torn, també cal que la part empresarial i la gent que contracta i els jefes, no?, s'hi posin també en aquest carril perquè això es pugui fer i puguin avançar a poc a poc.
I m'ha agradat molt, que, Manel, que has dit els jefes, no?, perquè normalment...
Exacte, homes, són homes.
Els que decideixen sobre els nostres cossos i sobre com ha de ser. També he de dir que tenir cura d'un fill o una filla no és estar de vacances, eh? Mm-hmm. Vull dir que no és... és molt bonic, però és molt intens i també necessitem un respir. Amb això que comentaves de la lactància, clar, l'Organització Mundial de la Salut et diu que l'ideal pels nostres crios seria que fos dos anys de lactància. Uh-huh. I amb les empreses, qualsevol empresa és gairebé impossible. I és el que dèiem, deixem-nos de mirar el melic, aquesta mirada adultocentrista, i pensem en el que necessiten els nostres crios, que és el seu pare, la seva mare, que pugui estar per ell i que pugui tenir cura d'ell. Insisteixo, en un país on la natalitat està baixant per picat. O sigui, la davallada de les dades, només cal que mirem les estadístiques que van sortint. Mm-hmm. Vull dir que el tema de la conciliació és un repte que tenim a llarg termini.
I tant. La conciliació complicada, si ets sol encara més. I clar, hem de dir que famílies monoparentals a vegades és no volgut, no?, perquè ha passat alguna cosa que un dels progenitors doncs no hi pot ser. L'altre és volgut. I aquí entra el concepte de dèficit d'aparellament, que ens agradaria parlar-ne també, Sara.
És un temazo aquest, eh? Vinga, fins les 11 estaré parlant jo. A veure, jo quan vaig decidir ser família monoparental és que perquè vaig haver de passar el meu dol, perquè jo m'imaginava que formaria una família amb una altra persona al meu costat. I això, totes les coses, es diu mare soltera per elecció o mare per decisió pròpia, ho hem hagut de passar. I ara ja s'està estudiant i ja se li ha posat nom que hi ha la bretxa d'aparellament. No hi ha home per tanta dona deconstruïda. Llavors nosaltres tenim un imaginari d'un home que no és el típic que diu, jo ajudo casa. Clar, jo no vull un home que ajudi casa. Jo vull un home que sigui corresponsable, home o dona, tant és. Llavors, clar, és aquesta bretxa, aquest dèficit de masculí que se'n diu, que per alguna cosa les famílies monoparentals estem creixent i, atenció, som el 10% de les famílies. Vull dir, de 10 famílies que coneixeu, de 10 famílies que coneixeu, un és monoparental. Ostres, pensem, no, que la cosa és molt més profunda i ara ja s'està estudiant, s'està parlant i té aquesta etiqueta, i parlem-ne perquè crec que va bé saber-ho.
Mm-hmm. Oi tant, és importantíssima tota aquesta visibilitat, aquesta difusió. De fet, Sara, tu ets periodista, ho dèiem al principi, i també tens un podcast que ara, abans d'acabar, també et demanarem que ens diguis com es diu i on trobar-lo, però abans et volia preguntar també una mica per la visió exterior, la visió externa. No sé si encara hi ha com aquesta potser falsa compassió a vegades, no?, per la resta de la societat, no?, que és com pobre home o pobra dona, no?, que està sola criant una criatura, quan en molts casos, o en alguns casos, o en la majoria de casos, és una elecció pròpia el fet de tenir una criança doncs això, com a mare monoparental o com a pare monoparental.
Buah, m'encanta que facis aquesta pregunta, perquè la mirada paternalista està sempre. Mm. A mi em veuen com pobra dona, no?, que, clar, no ha trobat a ningú i s'ho ha hagut de fer sola. Que no vull invalidar les persones que s'han quedat monoparentals per viudetat, perquè l'altre progenitor ha marxat, vull dir que totes són vàlides. Però hi ha aquesta mirada de pobra desgraciada que ho ha hagut de fer sola. I jo, també faig molta teràpia, sort de la meva terapeuta, jo penso, sort que soc una tia empoderada i he decidit prendre aquesta decisió. Però sí que hi ha aquesta mirada de, no, quan falta l'home, no? Mm-hmm. I m'ho diuen moltíssim. Què fa el teu fill si no té un pare? Dic, bueno, té altres referents masculins i l'heteropatriarcat ja se n'encarregarà de dir-li que una família convencional està formada per un pare i una mare.
Clar.
I la funció paterna i la funció materna la pot fer un home o una dona, que això també quedi clar.
Clar, que és funció paterna i funció materna. Jo crec que necessitem una xarxa d'afectes, una xarxa de vincles, i tant pot ser la tieta, el tiet, la gata o el koala, saps què vull dir?
Abans de marxar, parla'ns del teu podcast i on et podem escoltar i aprendre més de tot això que avui estàs parlant aquí a l'Obert per Vacances.
Mireu, nosaltres el que ens vam trobar és que faltava tribu, faltava visibilitat, no? I, clar, una mare periodista entusiasta de la vida i motivada, amb altres mares vam decidir fer un podcast que es diu The Monofamily Show, no? Perquè la monoparentalitat és un espectacle, i aquí fem tribu, expliquem temes que ens mouen i també temes destacats relacionats amb la criança en general, la no maternitat per circumstàncies, la llei de l'anonimat de la persona donant de gametes, temes de reproducció assistida, casos d'abús sexual infantil, vull dir que tot és enfocat en la criança, però des d'una mirada feminista i sobretot monoparental. I us podeu trobar a les xarxes socials de Monofamily Show, a Instagram i a Spotify.
Doncs queda dit, Sara Barrera, moltíssimes gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres i per ajudar-nos també a fer difusió i visibilitat també.
Vols dir adéu, Martí? Diem adéu.
Adéu! Adéu, Martí, que vagi molt bé. Adéu, Sara.
Gràcies a vosaltres, un petó.
Gràcies, un petó. Adéu, Cristina, fins demà.
Adéu.
Gràcies, fins demà.
El desig de ser mare a vegades no coincideix en el moment de màxima fertilitat, ja sigui per problemes de salut o pel retard de la maternitat. Els problemes de fertilitat són cada vegada més comuns. A Figueres, la clínica FIP Obradors treballa per minimitzar aquests problemes i fer realitat la desitjada maternitat. Ens ho explica la Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant.
Construir una nova família no és gens fàcil, i si això hi afegim problemes de fertilitat, el que és un camí d'il·lusió es pot convertir en un verdader malson. L'Organització Mundial de la Salut va advertir que una de cada 6 persones patia infertilitat l'any 2023, un problema que no entén ni de classes socials, ètnies o religions. Si això hi afegim que en els darrers anys l'edat de maternar s'ha endarrerit pels obstacles d'una societat que no té resolta ni la conciliació, ni l'habitatge, ni l'accés al treball, les clíniques de fertilitat s'han convertit en la resposta a aquest desig de formar una família. Aquest és el cas de la clínica FIP Obradors de Figueres, que atén 350 casos a l'any de persones de diferents procedències de l'estat espanyol, però també de pacients internacionals de procedències com França, Estats Units o el Canadà. La fecundació in vitro és per moltes parelles la solució, doncs, al seu projecte vital. Es calcula que l'any 2022 un 12% dels infants nascuts a l'estat espanyol van ser gestats in vitro. Un problema, el de la fertilitat, que des de la clínica figuerenca apunten que té la seva base en l'edat, però també en els hàbits de vida nocius, en problemes hormonals o bé a causes genètiques.
I ara falten 8 minuts per 2:15 del matí. La nostra paraula habitable ens porta avui a parlar justament de la taula periòdica, perquè dels 118 elements actuals n'hi ha 27 que no es troben a la natura. Amb la taula periòdica, amb el Termcat, ens n'anem fins l'any 2016.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2016. Tennes.
Element del grup 17, del període 7 i del bloc P de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 117 i massa atòmica 293.
Anna Llobet.
Des d'un punt de vista teòric, la taula periòdica podria créixer infinitament. Dels 118 elements actuals, però, n'hi ha 27 que no es troben a la natura. Són elements sintètics que només es poden crear en laboratoris i són tan inestables que en fraccions de segon es divideixen en elements més petits. Tot i aquestes dificultats, la recerca no s'atura. El 2016, la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, la IUPAC, va publicar els noms en anglès i les dades dels 4 últims elements sintetitzats incorporats a la taula periòdica. El mateix any, el Consell Supervisor del Termcat en va aprovar els noms oficials en català. Nihoni, Moscovi, Tendes i Uganassó. I us heu preguntat mai com es posa nom als elements químics? Qui descobreix o sintetitza un element nou pot proposar un nom inspirat en la mitologia, en un mineral, en un lloc, en una propietat de l'element o en una figura científica. El Tennessee, per exemple, deu el seu nom a l'estat nord-americà de Tennessee, com a reconeixement a diverses institucions d'allí que han contribuït a la recerca en elements superpesants. I els altres tres, el Dihoni, el Moscovi i l'Uganassó, també tenen etimologies ben particulars. Podeu endevinar quines?
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Avui volem conèixer una mica millor què suposa que un producte tingui el segell Girona Excel·lent, un segell que vol ser una eina de qualitat, que vol reconèixer l'excel·lència dels productes gironins i afavorir-ne la promoció i la projecció exterior. Enguany, a la convocatòria que fa la Diputació de Girona s'han presentat fins a 540 productes, dels quals només 137 de 83 empreses diferents han rebut el distintiu. Per conèixer més sobre aquesta garantia de producte de qualitat i també proximitat, tenim des de Girona FM, en Pau Villafanyer. Bon dia, com estàs, Pau?
Molt bon dia, Manel. Doncs sí, avui volem conèixer una mica més què és el segell Girona Excel·lent i per això tenim amb nosaltres a Vanessa Peiró, la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, perquè ens ho expliqui millor i veure també quina valoració en fa d'aquesta edició i no només d'aquesta edició, sinó també de tot el recorregut del segell durant aquests ja més de 10 anys. Molt bon dia, diputada Peiró.
Molt bon dia i encantada d'estar aquí acompanyant-vos.
Expliqui'm una mica, creu que el segell, explicant aquestes xifres, explicant el recorregut d'aquests anys, creu que s'ha consolidat ja?
Absoluta i totalment. Nosaltres estem encantats amb els resultats que hem tret. De fet, quan vam començar, és una edició que es va fent bianualment, cada 2 anys, i vam començar amb només 86 productes presentats, dels quals 31 van ser guanyadors de 21 empreses, i ara eren les xifres que vosaltres comentàveu a l'inici de l'entrevista, aquests 540 productes que s'han presentat, que han batut totes les expectatives que podíem tenir al respecte, aquests 137 que finalment han resultat guardonats, i de 83 empreses d'aquí, denominació d'origen de demarcació de Girona.
Mm-hmm. Diputada, bon dia. Les xifres de productes presentats creixen a cada edició, que recordem es fa cada 2 anys. Creu que això també reforça una mica doncs, la imatge i el reconeixement de la marca entre els propis productors?
Totalment, els productors estan molt satisfets. De fet, des de l'àrea es treballa contínuament en conjunció amb ells. El tema de les categories, per exemple, s'ha adaptat. Ara tenim molta quarta i cinquena gamma, que anys enrere doncs, era pràcticament desconeguda. I com que anem de la mà del sector i ens anem movent, diguem, amb els canvis que hi va havent, jo crec que també aquesta és la clau de l'èxit, aquest treball en xarxa que fa, diguem, el recolzament o la força que té un organisme públic com la Diputació de Girona, però de la mà d'aquests tan petits com grans productors de la demarcació que aposten per aquest producte, diguem, de qualitat i fet a la demarcació.
Com dèiem, diputada, 10 anys del segell Girona Excel·lent, a mi m'agradaria preguntar-li una mica com va sorgir tota la idea de vetllar des d'una institució pública, en aquest cas la Diputació de Girona, per garantir la qualitat dels productes del territori gironí.
Ara, si mal no recordo, i si no, que em corregeixin, ve de l'època del president Giraud, em sembla recordar, va tenir aquesta iniciativa precisament perquè deia, diu, la demarcació doncs, és coneguda... sobretot, diguem, per les grandeses que té a nivell turístic, a nivell de paisatge, a nivell d'aquesta preservació que fèiem de la sostenibilitat, el medi ambient, aquest turisme slow, per dir-ho d'alguna manera. Però d'alguna manera, tot i ser molt coneguts arreu, amb estrelles Michelin, amb restaurants que ens han portat a tenir l'or mundial i a ser reconeguts arreu, aquest producte, diguem, aquesta matèria prima, aquests productors, aquests agricultors, aquests ramaders, que són la base de tot això, d'alguna manera no estaven, diguem, ni reconeguts ni recompensats d'alguna manera, no sé com dir-ho. Aquesta va ser, jo crec, la clau que va fer créixer el projecte i que vam dir, ostres, s'ha de fer com una DOP, perquè m'entenguis, amb aquest producte de territori, aquest producte de qualitat, que busca l'excel·lència, que busca en diferents sectors doncs, una altra manera de fer, i d'aquí fins al dia d'avui.
Els productes guardonats, en aquest cas, diputada, quins privilegis o què suposa tenir el Segell Girona Excel·lent més enllà del reconeixement?
Bueno, bàsicament, primer el treball en xarxa, perquè a vegades surten sinergies molt importants, no sé, entre un productor d'herbes remeieres i un formatger, que potser doncs, fan aquesta conjunció i treuen un producte, un mix entre les dues empreses, no? Després el tema de la projecció, participació en fòrums gastronòmics, en qualsevol cita, diguem, a nivell gastronòmic, tant àmbit no només català com estatal, sinó també fora de les nostres fronteres. De fet, ara dintre de poc, em sembla que anem a Mèxic, si no m'equivoco també. Vull dir que realment està traspassant i arribant molt més enllà. A part, també es fan moltes accions conjuntes amb patronat de turisme, amb medi ambient, amb activitats esportives. Una mica el que intentem sempre a la Diputació és ser com aquest paraigües mare, on tothom està dintre i a l'hora doncs, que vas a aprofitar i a fer una promoció doncs, turística, també tocar l'àmbit gastronòmic, també tocar l'àmbit de promoció, també fer que aquestes empreses puguin créixer cap a l'exterior si els interessa o no obrir mercat. Uh-huh. Es treballa en diferents línies.
Diputada, explica'ns també una mica com es determina quins productes acaben sent mereixedors d'aquest segell, què se'ls demana, quins requisits han de complir.
Bueno, bàsicament és que el producte estigui fet a la demarcació de Girona, que es compleixin evidentment tots els requisits a nivell sanitari i alimentari, i llavors el que sí que m'agradaria reconèixer és que darrere doncs, d'aquest projecte que està molt ben capitanejat doncs, per en Pep Noguer, en Jordi Ávila i en Salvador García Arbós, doncs hi ha tota una sèrie de treballadors, amb en Carles Benítez, la Iri al capdavant, que el que fan és porten un conjunt de persones expertes en la matèria, sommeliers, tastadors, restauradors, tota una sèrie de gent que participa durant pràcticament una setmana, crec que estan tancats 24 hores allà dintre, fent diferents tastos amb les diferents categories i tastos que a més a més són a cegues, que és el que d'alguna manera et dona aquesta autenticitat, no? Perquè vull dir, realment el producte el tastes i en funció d'aquests experts s'acaben reconeixent.
A més, diputada, de les 17 categories que s'han premiat en guany, n'hi ha algunes que han quedat desertes perquè els tastadors així ho han considerat. Això també és important en el sentit que no tothom el pot adquirir, el segell, i que això li dona segurament una mica més de prestigi, no?
Sí, jo crec que també de vegades falta, diguem... Jo crec que de producte i bo en totes les categories segurament ens arrasarien i podríem fer, però llavors també falta aquest esforç, diguem, per part del productor de voler-s'hi presentar o no, perquè a vegades ens veiem tan engolits pel dia a dia i per l'expansió o per portar productes doncs, en un proveïdor o en un altre, que se'ns engoleix i no hi participem. El CET també una convocatòria bianual a la que se te passa doncs ja has d'esperar dos anys més. Aquest any, per exemple, la categoria que ha quedat deserta, i estic segura que no és per manca ni molt menys de qualitat a la demarcació en aquest sentit, és la dels gelats. Jo estic segura que això serà un toc d'atenció també pel sector de dir, escolta, no pot ser que amb els gelats boníssims que tenim a territori gironí, doncs que no hi hagi ningú que s'hi hagi presentat, i segurament d'aquí dos anys al contrari ens trobarem amb una nova embestida.
Segur que sí, de fet en aquesta edició els tas s'han fet a cegues, una pràctica que suposo que també busca garantir una mica aquesta imparcialitat i el rigor també de la selecció final.
Totalment, és el que te deia, és la tranquil·litat de tenir aquests referents gastronòmics amb una solvència demostrada a tot arreu, que a més participen en tot tipus d'esdeveniments de l'àmbit i que d'alguna manera doncs, capitanegen a tota aquesta gent amb expertesa, vamos, demostrada i contestada en les diferents categories. Mm-hmm.
I m'agradaria preguntar-li, diputada, perquè suposo que garantir segurament que tot aquest procés del TAS que ens comentava d'estar 24 hores, d'anar provant els diferents productes, garantir que aquest procés tingui una certa qualitat també ha de ser una prioritat, suposo, no?
Absolutament, jo crec que és de fet el referent màxim. És a dir, a mi una de les coses que em va fer gràcia aquest any és que, a més, quan es feien els tastos, els tastadors estaven com una espècie de cubicles separats l'un de l'altre. Jo vaig dir, ostres, a aquest nivell hem arribat d'exigència. I em deien, sí, perquè, clar, si tu, per exemple, al costat, doncs, tens un dels germans Roca dient-te, ostres, no sé, aquest formatge o aquest vi li ha notat això o l'altre, en certa manera et condiciona.
O només per la cara, també.
Saps? La cara que poses de dir, sí, no. Llavors vam dir, intentem ser el màxim de rigorosos en aquest sentit, i és una de les coses que em va cridar l'atenció com tantes altres, no? Com per exemple que aquest any en productes de quarta i cinquena gamma estem acostumats, jo que sé, a fideus ràpids, a coses d'aquestes, trobar una escudella i candolla que puguis preparar allò en 2 minuts, escalfar al microones, jo ho vaig trobar espectacular. Vaig dir, ostres, dic, estem anant a la direcció que potser interessa, molt millor evidentment cuinar, i més si els hi demanes a persones com en Jordi o en Pep, però, escolta'm, si la pressa apreta i d'allò, doncs, i a més tens un producte que és de qualitat i és reconegut, dius, endavant.
Senyora Peiró, ja que estem parlant de tas, per anar acabant, m'agradaria preguntar-li o que ens expliqués una mica millor el tema de la proposta de l'Escola de Tastadors. En aquest cas també és un programa impulsat per Girona Excel·lent, perquè, si no vaig equivocat, ha tingut una gran acollida, també.
Moltíssima, la veritat és que ens vam veure desbordats. Jo crec que pràcticament en tots els tastos que es van fer vam exaurir les places, la qual cosa doncs, ens diu que estem anant en la direcció correcta, i crec que ara en el públic general, és a dir, aquest públic final, també té ganes de que se l'ensenyi, de que se l'eduqui, de que es digui de quina manera, diguem, hem de treballar el paladar, hem de treballar els sentits per apreciar més aquest producte de qualitat, perquè a vegades nosaltres podem creure doncs, que, jo que sé, un pernil, un vi o un formatge és millor o pitjor per certes coses, i en canvi quan vas amb gent professional, per exemple quan vam participar, o jo vaig tenir l'ocasió de participar al Fòrum Formatger, estar en una taula on tens experts que et van parlant, no? És que depèn dels anys, doncs és més difícil que el formatge sigui homogeni, que sigui... et donen una sèrie de recursos que tu ni t'has plantejat mai a la vida i que simplement tens el criteri, diguem, particular de dir això m'agrada, no m'agrada. Jo crec que aquesta escola de tastadors, a més, en àmbits molt diferents, cerveses, em sembla que hi havia pernil, hi havia també tema de vins, impressionant. I ja t'he dit que hem tingut molt bona acollida i les ganes és de continuar i d'anar-ho extenent, perquè creiem que és això, que per treballar en producte de qualitat també és important que nosaltres aprenem a reconèixer aquesta qualitat.
Mm. De fet, diputada, parlàvem justament d'aquest reconeixement d'aquest segell. No sé si un cop se'ls otorga doncs, aquest reconeixement, si es fa algun tipus de seguiment també doncs, de com va evolucionant també i sobretot de l'ús que se'n fa d'aquest segell, és a dir, si permet doncs, aquests productors doncs, créixer una mica més, projectar-se a l'exterior. No sé si els aneu seguint també la pista d'alguna manera.
Absolutament, es fa un treball continuat. De fet, els productors estan en línia directa amb els responsables del projecte. Ara mateix tinc en Carles aquí davant, que em podria donar fe tranquil·lament de les trucades, de tota aquesta, diguem, experiència comú que hi ha. I a més, en molt bon sentit, perquè a vegades vas a llocs on no t'esperen ni hi ha, diguem, coneixement, i veus allà el dauet de fusta ben col·locat, allò ben orgullosos de dir no, nosaltres hem sigut mereixedors d'aquest guardó i per nosaltres això és molt important. I a més, cada vegada que parlem amb els productors ens comenten això, que a vegades es veuen sobrepassats per la repercussió que tenen, perquè de cop i volta aquest segell, diguem, de qualitat fa que persones que no s'havien plantejat mai de la vida, doncs els hi vagin i de cop no sé, els hi demanin una producció que sobrepassa en gran mesura el que estan acostumats. I llavors això també és aquella incitació doncs per, ostres, el negoci pot créixer i pot créixer d'una manera sostinguda, amb qualitat. Veuen altres models de negoci que ja han traspassat aquesta línia i ja estan treballant, diguem, en una altra lliga, i això també, doncs, esperona aquests emprenedors que en molts de casos us sorprendríeu perquè n'hi han de petitíssims que són allò, com aquell qui diu, un matrimoni i un fill, per dir alguna cosa, fins a grans productors que evidentment tenen molts més recursos. Però això jo crec que es fa aquest treball en equip, que és espectacular veure les sinergies que es creen.
Diputada, ara sí, per anar acabant. Ens ha comentat, per exemple, una escudella que endolla per fer en 2 minuts. N'hi ha 137, no ens en voldríem deixar cap per la importància que tenen, però no sé si ens en pot donar doncs, algun altre exemple que li hagi cridat l'atenció d'aquesta edició del segell.
Ostres, que m'hagi cridat l'atenció. És que jo diria que tots, qui més qui menys, té la seva sorpresa. Llavors, clar, sempre tendeixes també... a mi em va fer gràcia quan fèiem l'entrega de premis la gresca que hi havia entre comarques, de dir a veure quina és la comarca més fructífera en segells, no? I si mal no recordo, l'Alt i el Baix Empordà eren els que estaven més amunt. Però llavors els productes, no? Clar, jo soc del Baix Empordà, jo tiro més a el que és... A mi el mar m'agrada molt, hi ha productes doncs, de gamba de Palamós que són espectaculars, el carpaccio, no sé què te diria, marmelades de Can Bec que em tornen boges, és que 50.000, l'ànec també m'agrada moltíssim. Trobo que els maridatges a vegades entre dues coses són espectaculars, sidre del Moma, vidols, és que saps allò que seria un no acabar? Els formatges, jo crec que tenim una qualitat de formatges... que no ens en fem a la idea, que a vegades ens dona la sensació, no sé, que hem d'anar a França o tal, perdoneu-me. Acudiu al Fòrum Formatger, quedareu de veritat superimpressionats.
Doncs amb doncs aquest ja missatge veus, Manel, ens quedarem, sí. Pau, perquè són moltes les coses que podem fer. De fet, m'he quedat també amb aquesta escudella que podem tenir a punt en pocs minuts, però és només una petita mostra de tots aquests reconeixements doncs, que s'han fet amb aquest segell. Diputada, moltes gràcies per passar avui aquesta estona amb nosaltres a l'Obert per Vacances.
A vosaltres moltes gràcies pel resò i la difusió que feu. Gràcies.
I gràcies, Pau. Fins la propera.
Perfecte, Manel. Adeu.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu de mercat viuràs tu.
20 minuts ara per arribar a les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local.
Molt per arribar, tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no et fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més. Estiu com els d'abans.
I aquesta és la sintonia que ens porta fins les veus indispensables a aquest podcast que s'estrenarà a partir de la tardor a la xarxa Més de Mentre en gaudim aquí a l'Obert per Vacances. Traduïda a més de 40 llengües, la plaça del Diamant és una de les obres més conegudes de Mercè Rodoreda.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Mercè Rodoreda.
La plaça del Diamant, traduïda en més de 40 idiomes, adaptada al teatre i al cinema i prologada al castellà pel Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, és ja un dels nostres grans clàssics. El Premi Víctor Català per 22 contes fou una empenta per aquesta novel·la.
Enric Gallent.
I aleshores, aquelles coses, diguem-ne, injustes que té el destí, un mes després de morta ella, el Gabriel García Márquez, que encara no havia estat guardonat amb el Premi Nobel, fa un article a País que diu, no recordo el títol, però aproximadament, ¿ustedes conocen a Mercè Rodoreda? I fa un article de reconeixement, clar, García Márquez havia estat a Barcelona, com Mario Vargas Llosa i altres escriptors sud-americans als anys 60, i llavors fa l'elogi de Mercè Rodoreda. Diu, si hi ha una novel·la que explica, diguem-ne, el que ha estat l'impacte dels fets històrics i del franquisme a la societat catalana, aquesta novel·la és La plaça del Diamant, no? És clar que un mes després un escriptor que ja tenia el reconeixement que tenia parli de Rodoreda en aquests termes, poca broma. Sí, és una escriptora d'una literatura petita, d'una literatura, diguem-ne, que té més dificultats que altres per accedir, diguem-ne, a públic del món, però poca broma, és a dir, Rodoreda, Víctor Català i Rodoreda són les grans escriptores del segle XX. Quan guany el premi, esclar, el premi és el reconeixement, encara que això es doni en una societat encara sotmesa a la dictadura, el seu nom, diguem-ne, comença a ser reconegut. Això probablement l'estimula a presentar-se en el Premi de Novel·la amb una obra que inicialment es deia Colometa. Si no recordo malament, la presenta l'any 60. El jurat no la premia, era un jurat, de fet, de és a dir, no la premia, però en una valoració final, diguem-ne, molt ajustada. Un dels membres d'aquell jurat, que era Joan Fuster i que havia avalat l'obra, troba que aquella obra és una obra excepcional i fa les gestions per fer-la arribar a Joan Sales.
Aquí comença una relació magnífica de llegir entre Joan Sales i Mercè Rodoreda. El creador de Club Editor busca autors per contrarrestar l'editorial Selecta. És un editor implicat, que aposta per una llengua més flexible mentre Rodoreda és més conservadora. I finalment, Colometa es publica el 1962 amb el títol La plaça del diamant.
Que té la idea que la Colometa, per exemple, era una bleda assolellada, no? Que és el que en un moment determinat va dir Baltasar Porcel de la Colometa, no? I la Rodoreda va protestar i va dir: una bleda assolellada, una dona que les circumstàncies en què es troba, amb vídua d'un republicà roig que ha mort a la guerra, amb dues criatures, que no té on geure, que no sap d'on treure, d'on aconseguir mitjans per tirar a la família, no? Té la valentia suficient com per tirar endavant amb les criatures, després d'haver passat per una... per no saber exactament... per intentar fins i tot matar els fills amb salfumant, no? Aquell capítol final que fa posar els pèls de punta quan ho llegeixes, quan ella retorna al seu passat per matar-los...
Sense feina, sense res a la vista, vaig acabar de vendre amb tot el que tenia. El meu llit de noia, el matalàs del llit de les columnes, el rellotge d'en Quimet que volia donar al nen quan fos gran, tota la roba, les copes, les xicres, el bufet, i quan ja no em quedava res, fora d'aquelles monedes que em semblaven sagrades, vaig agafar la vergonya pel coll i me'n vaig anar a casa dels meus amos antics.
L'autora també destacà en poesia, tot i que l'abandonà per dedicar-se a la novel·la. Emmarcada en la tradició postsimbolista o neosimbolista, va guanyar la Flor Natural als Jocs Florals de Londres, els de París i els de Montevideo, essent proclamada mestra en gai saber. L'any 2022 es publicava Agonia de la llum, un recull dels seus poemes, molts inèdits. Després de la plaça del Diamant es publiquen El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar i La meva Cristina i altres contes.
Passa un minut de 3:15 del matí, segur que si et demano per un producte gastronòmic lligat al nom de l'escala, contestes en menys de 3 segons. Doncs sí, estem parlant de la famosíssima anxova, com la pesquen i com l'hem de fer, com l'hem de preparar. Preguntes que ens contesta avui en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala.
Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero. Nom.
Anxova.
Nom científic.
En Graulis en Crassicolus.
Indret on viu.
Mar Mediterrània i Atlàntic. És un peix pelàgic.
Temporada.
Primavera i estiu.
Tot el poble de l'escala surt de casa, va al carrer. Se'n van tots fins a la punta
a mirar els sardinalers.
Més de 100 veles hissades
surten... Vinga, va, preparats?
Preparats.
A la de 3. Oi, va!
Oi, va!
Bueno, ja sembla que es mou una mica això, amb una mica més de força, no?
Vinga. A ja sona el cor, repica el timbal, és la festa de la sal.
Aquest que acabeu de sentir era un dels antics sons del port de l'Escala. S'hi agrupaven més d'un centenar de sardinals, varats, a punt de sortir per l'alba de prima en busca del peix. Les barques hi van marxar als anys 60 cap a un port més segur, però la pesca del peix blau s'ha mantingut ben viva fins avui. amb una tècnica molt especial, que es practica de nit. Josep Lluís Sureda és president de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Sí, amb barcs d'encerclament. Diguéssim, nosaltres dos anem a pescar doncs, amb una barqueta que porta uns llums. Quan localitzem el peix amb els sonars i les sondes que portem a les barques, doncs deixem anar aquesta barqueta que porta els llums, que li diem el bot de llums, encerem el llum i això trau el peix. I com veiem doncs, que amb aquesta maniobra ja han fet venir doncs el peix i ja hi ha un volum una mica important de peix, doncs l'encerclem amb la xarxa, tirem la xarxa al voltant d'aquesta barqueta, d'aquest bot de llums. I després només ho hem de tancar per baix, pels ploms, ho tanquem i queda feta una bossa i després anem tirant la xarxa de mica en mica amunt, fins que queda amb una bossa que en diem matador i a partir d'allà pues, l'embarquem a les barques.
Un art centenari, hereu dels antics sardinals que havien ocupat la platja segles enrere.
L'art de l'encercament pues, ve de mitjans del segle passat, dels anys 40, 50, inclús anys 30, que es va començar a implementar aquí l'escala, que fins ara s'havia pescat, fins llavors s'havia pescat amb els arts de sardinal, que era un altre tipus d'arts, però la modernització de les embarcacions doncs, va permetre doncs, que les barques poguessin portar xarxes més grans i poguessin ja pues, implementar els arts d'encerclament. Vull dir que fa aproximadament 100 anys que a l'escala doncs, per pescar el peix blau, per pescar l'anxova, doncs, fem servir arts d'encerclament, trenyines tradicionalment que es diu aquí a l'escala.
No és pas una pesca de vorera. Els bancs d'anxoves se'ls han d'anar a buscar molt mar endins.
De fora a la Bahia de Roses, principalment en fons de, nosaltres diem, de 60 braces, que són uns 11-100 metres de fondària. Tot i això que l'anxova no està en el fons, l'anxova normalment està en superfície, però bueno, és en el fons, diguéssim, que tradicionalment doncs, aquesta època dels mesos de juny, juliol, doncs, l'anxova està situada en allà.
L'anxova és la base de la salaó i un dels productes més emblemàtics de l'escala. De salar se n'ha fet des de l'època grega i romana, però en què consisteix aquest procés? Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
Doncs l'anxova de l'escala no té cap secret, només ha de ser anxova extra, de categoria extra, que s'esganyi tan punt hagi pràcticament deixat l'aigua, s'atreu el cap, s'estira el cap i s'hi deixa el ganyil. I això és el procés d'esganyar. Després aquesta anxova es posa en capes d'aigua sal, de sal i anxova en barrils. I en aquí s'hi està un mínim de 3 mesos i s'hi pot estar amb temperatura controlada fins i tot anys. Però més o menys al voltant de l'any és l'anxova òptima per a consumir-se.
Una tècnica que fa de l'anxova de l'escala diferent a qualsevol altra.
Bé, el procés que es fa, aquest que hem anomenat deixar el ganyil, és el que fa que quan estigui madurada tingui aquest gust característic de l'escala. A més, el pes que hi posem també dona una textura diferent a d'altres llocs que posen molt més pes.
I un producte d'excel·lència garantida que ha traspassat la frontera de l'escala i s'exporta arreu del món.
Entre uns i altres, vull dir, s'exporta a diferents llocs, no només és a Espanya, Catalunya, traspassem a Europa, Japó, Estats Units, vull dir, i a l'altra punta de món, com seria Nova Zelanda, també hi ha anxoves de l'escala.
Fins ara hem descobert la pesca i la conserva de l'anxova, però ara volem fer passar l'anxova per la cuina. Un producte de primera ha de tenir plats de primera, com el que ens porta en Vicenç Folgado, xef del restaurant Orígens de l'Escala.
Doncs nosaltres proposem una recepta que és molt fresqueta per aquest estiu, que és un gazpacho de síndria amb anxova de l'escala, formatge fresc i uns crostonets de pa.
Una combinació on l'anxova manté tota la seva essència.
Que no alterem el producte principal, que és l'anxova, i simplement la fiquem com a algo que sigui per acompanyar, i algo que contrasti una miqueta amb la frescura i el dolçor de la síndria.
Així que, encara sou del clàssic pa amb tomata i anxoves?
Avui s'ha acabat la prima, tothom és a descansar, es tanca el llum i la porta, bona nit i fins demà. Aquesta és la breu història que en Sabateret escriu.
I
I ara 7 minuts per arribar a les 10 del matí a punt de tancar aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Tornarem després encara amb moltes més coses per explicar-vos fins al punt de les 11. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
A veure, anem a continuar amb aquesta competició de la cançó de l'estiu en un any que ens porta avui fins al 2016, no?
Sí, sí, correctament. T'he de dir que per mi ha estat complicat.
Sí?
Avui sí, perquè totes les cançons que escoltava totes em recorden a l'estiu.
D'acord.
Fent recerca.
Home, això està bé, això està bé.
Però he de dir que quan vaig veure aquesta vaig dir ja està.
Uau, és aquesta, és la cançó aquesta. En majúscules.
Exacte.
No? Molt bé. Avui competiràs tu, competiré jo i el Marçal CC, que és el nostre tècnic.
Benvingut.
Al final del programa dirà quina és per ell més cançó de l'estiu de les dues opcions.
A veure què em pensa.
A veure què em pensa.
Jo t'he de dir que et porto una cançó que té el nom d'una dona, que no sé què ens està donant últimament per cançons que porten noms de dones. Maria.
Sí,
Olivia,
sí,
etcètera.
Sí, sí, sí.
Tens alguna idea?
El nom d'una dona. Doncs no ho sé, a veure, alguna pista més.
La canta l'Álvaro Soler.
Home!
Persona que fa bastantes cançons a l'estiu, s'ha
de dir.
Totalment,
n'ha fet moltíssimes. N'ha fet moltíssimes, sí, 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 sí. Crec que sé el nom perfectament.
A veure,
Sofia.
Sí. Molt bé!
No, Sofia.
Molt bé. Sofia.
Vols dir alguna cosa més a favor d'aquesta cançó? Perquè jo el porto com el plot twist d'aquesta cançó i del final. Sí, sí.
A veure, jo no sé per què de petita pensava que era com una cançó d'amor, però escoltant-la diàriament, no, és un desamor.
Total. És que Álvaro Soler ja no està amb Sofia, que és Sofia Elar, que és cantant també, que feia cançons així com rotllo hippies, indies, tal i qual. Ja no estan junts i Álvaro Soler s'ha casat ja amb una altra dona.
Mare de Déu, la gent
i està a punt
ràpid,
de ser pare. Per tant, això de Sofia ha perdut connotació.
Ha
perdut força.
És que jo crec que poder li va enviar la cançó quan ho van deixar i tot, perquè clar, parla de l'amor.
És que moltes vegades, Júlia, hem parlat aquí a l'Obert per Vacances de cuidado amb tatuar-nos noms de parelles,
sí.
Però cuidado també fer cançons que després seran un hit amb noms de parelles que després pot ser que siguin exparelles.
És molt fort, això, en veritat.
És un gran meló aquest, també.
Clar, perquè el tatuatge, en veritat, mira, encara es pot fer.
Però això queda per sempre.
Exacte, les
cançons... És com la sèrie d'Aitana amb Miguel Bernardó, que està a Disney Plus. Sempre hi hauran escenes d'ells fent-se petons a la plataforma.
Bueno, i també el documental que surt al lletre.
I això no s'esborra.
Wow.
Per tant, un homenatge més a aquesta cançó de Sofia, sabent que ja no estan junts, anem a tornar-la a escoltar. Vosaltres no marxeu, perquè després de les notícies de la Maria Lara tornem amb més Obert per Vacances. Fins ara.
Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento se desvaneció. Desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. And my destination makes it worth the while, pushing through the darkness, still another mile. Comparteix les teves nits amb la millor música. Imagine all. La música que vols. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Sí, todos los días sale el sol, pero las llagas del salón